Ja s'ha presentat un llibre per a universitaris, en aquest cas francesos, que recull informació del Castellum de Can Blai, el castell romà del segle 3, del segle 4, del segle 4 després de Crist, ja sabeu, al costat d'Escaló. Tenim amb nosaltres en Ricardo González Villescusa, catedràtic d'Història, doctor en Arqueologia Clàssica de la Universitat de Niça, Sofia Antípolis. Hola, professor, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, com esteu? Només volia corregir-vos.
A veure.
Des de setembre sóc catedràtic de la Universitat de París-Nanterre, a París, i he canviat d'universitat. Sóc catedràtic d'arqueologia de la Gàlia, de la Gola.
Amb el bé que estava a Niça, amb el solellet, i ara se'n va a París amb la pluja, eh?
Sí, però estic molt bé i la situació professional ha millorat.
Clar,
considerablement.
Sí.
Estem en un laboratori que és compartit, el laboratori entre la meva universitat, que és Paris-Nanterre, i la Sorbona.
Bé, doncs ja ho veieu, doncs, dins dels centres d'investigació més prestigiosos de França i un dels més prestigiosos d'Europa, allà es troba doncs, el professor González Villescusa, qui ja fa anys que té una debilitat especial pel Castellum de Can Blai. Explica'm-nos aquesta passió que vostè sent per aquest vestigi romà, per què?
Perquè vas caure a la marmita quan tenia 18 anys excavant a Formentera, en una excavació que era ja al poblat de Cap de Berberia. I la meua evolució professional ha sigut el món romà, i quan vaig poder començar a fer una cosa a la Universitat de Niça, pensava que era el moment de tornar a fer coses, perquè jo tinc moltes altres publicacions sobre les illes, no? I en quan vas tindre la primera oportunitat, vas començar a preparar el projecte de Can Blai des de 2013.
Aquest Castellum de Can Blai se suposa que era una fortificació típica de les zones frontereres del Baix Imperi. Expliqui'm-nos un poc, què podem explicar d'aquest Castellum? Què en sabem?
Sabem que és una arquitectura molt típica de finals del tercer i principis del quart, que és la datació que tenim més probable, i sabem que és una construcció que comença en aquest moment, i que la seua tipologia és un quadrat en torres als angles que protegeixen la fortificació, que és una fortificació molt petita, però que servia per a un contingent d'uns 50 o un poquet més.
50 legionaris?
Legionaris o soldats molt corrents, probablement, però 40, 50, un màxim de 80.
Déu-n'hi-do. I es va arribar a acabar aquest Castellum? Perquè sobre això també hi ha hagut un cert debat.
Sí. Jo crec que jo mateix havia contribuït a dir que probablement s'havia acabat, però la investigació posterior ens ha demostrat que n'hi ha més raons per a dir que no se va acabar que la possibilitat de que estiguera en funcionament. N'hi ha molt pocs vestigis a l'interior. La ruïna és una ruïna molt homogènea, es conserva sempre la mateixa filada, i n'hi han altres casos del Limes que quan s'han acabat la ruïna és una ruïna on en un angle n'hi han 3-4 metres, a l'angle oposat n'hi ha, 50 centímetres.
Clar.
Així no, així les filades són molt homogènes, i això ens ha portat, entre d'altres arguments, ens ha portat a pensar que potser que no s'acabarà. com havien dit al principi de la de les primeres publicacions.
A veure, instal·lar, construir un castell com aquest en aquella època, el segle IV després de Crist, bé, suposava un cost important de persones, de sous. Per què? Per què Formentera?
Pues probablement, i això són, són arguments que venen no de l'excavació, sinó que venen d'altres registres arqueològics, de les illes, probablement perquè en aquesta mateixa època tenim una circulació monetària que no és normal per a la circulació monetària normal. El que entenc que per normal és que com Hispània i les Balears formen part d'Hispània, està en mans de Constantí, i en aquest moment és el final de la tetrarquia, en molts conflictes entre els hereus del poder imperial i alguns emperadors que es proclamen emperadors, que volen ser emperadors però que lluiten per tindre el poder, el que hem identificat amb l'ajuda dels numismàtics, com Santiago Padrino, és que n'hi ha una circulació molt anòmala. Anòmala és que en lloc de moneda de Constantí, que seria el més normal i que és el normal en la península ibèrica, en el 100% o el 90% de moneda de Constantí, que està controlada per Constantí, tenim molta moneda entorn a un 80% de monedes de Maxenci. I Maxenci es va afrontar a Constantí. Entonces, si pensem que el jaciment es va construir, que té molt poca vigència, que pot ser que siga del principi del segle IV, que és el moment de l'afrontament entre Constantí i Maxenci, pues és molt probable, però en arqueologia utilitzem molt el condicional, que podríem estar en un fortí que ha estat construït per a defensar una frontera que podria ser la frontera entre els territoris de Maxenci, que estava en Itàlia i que tenia, és l'últim emperador de Roma, que estava en Itàlia i que controlava Itàlia i Àfrica, i Constantí controlava la península ibèrica. I podria ser que si aquesta raó fora la raó que explica un poc, d'una part, la construcció d'un fortí en una frontera interna a l'imperi romà, i d'una altra part que no acabarà de la construcció perquè Maxenci va morir en el 312 com a conseqüència de la batalla del Pont Milvi de Roma.
Per cert, què és l'emplecton? No sé si ho dic bé.
És una tècnica de construcció que és grega, que s'utilitza a la part oriental de l'imperi, i que per un moment havíem pensat que era la tècnica. Ara, en aquests moments, estem pensant que pot ser que siga que no siga exactament l'emplecton. Estem preparant una publicació en col·laboradors, en una vintena de col·laboradors, que suposo que sortirà el 2020 o com a màxim el 2021, el que fem un recorregut per tot el que significa el segle IV a les illes, i després comparacions amb d'altres punts que estan fent les mateixes coses, no? Que estan controlant el litoral, en fortificacions, i tenim un col·laborador que pensa que pot ser que no siga l'emplecton, però que és una manera fàcil de construir molt fàcil de construir, que seria pues, una caixa de marès reomplida de sargamassa.
Clar. Perquè com ens hem d'imaginar aquest castellum romà? Els murs eren molt alts o...?
Pot ser que tinguera 6 metres.
Déu-n'hi-do.
Sí. Podria ser. O sea, la possibilitat de que tinguera 6 metres és ben probable. Podria ser més, però lo més probable és 6 metres. En les quatre torres d'angle, més una més, que protegia una poterna, una porta més petita. I després tindríem la possibilitat d'una altra porta molt més gran, però que no tenim les dades que caldria. I, per una altra banda, pues, a l'interior tindrien que haver barracons, però no en al centre. Al centre tindria que haver una part més sense construccions, i els barracons estarien al costat dels murs, del perímetre.
A fora?
De la forma quadrada. No, a dins, a dins. Però al costat dels murs.
Entenem. Bé, i hi ha documentat o hi ha sospites de que hi hagués algun tipus d'episodi històric o bèl·lic en què el Camp Blai fos protagonista?
No. Ja hem arribat molt, molt lluny en la possibilitat de que fora una fortificació en este conflicte de principis del segle IV. Però no, les notícies, una interpretació d'aquest estil seria més si n'hi hagueren textos que parlaren d'una situació com aquesta.
Clar. Hi ha tombes de soldats o legionaris per aquell entorn?
No. N'hi ha tombes, però són, es coneix de fa molt de temps, és una tomba, és una sepultura excavada en la roca.
Sí.
Que està a la venda de Cantoni Blai. I són tombes que podrien ser contemporànies, però no se sap molt més si tenen una relació directa o no.
Clar, si hi havia entre 40 i 50 persones destacades en aquesta fortificació, de què menjaven aquella gent?
Pues l'exèrcit romà té, i en aquesta època és encara d'actualitat, les ciutats que on estan cantonades tenen l'obligació d'alimentar la tropa. Doncs aleshores és la gent de Formentera que estava en la zona, sense dubte que tindria que facilitar la situació.
Clar, perquè entenem que en aquella època, a més de la fortificació, hi havia, no sé si petites alqueries o ramaders, agricultors a la nostra illa.
Segur. Una de les publicacions que jo vaig fer l'any 93 sobre, va ser l'ocupació de Formentera des d'època tardopúnica fins a l'època al final de l'antiguitat, al CLST, i sí, en aquesta època l'illa està molt ocupada, i n'hi ha pues, moltes, el que es coneix, n'hi ha probablement una vila, però n'hi ha granges, n'hi ha establiments agraris molt petits, però que segur que proporcionarien l'alimentació d'esta gent, sense comptar pues, en les infraestructures, però en tota seguretat que és una fortificació que està fent un servici, en teoria, per a una part de la... I esta part de l'imperi té que ocupar-se de l'alimentació, i és en funció de la ciutat d'Eivissa, que és el centre, la ciutat més important en molta distància,
sí.
La, la, més a prop seria Denia en la península i l'altra seria Palma o Polentia a Mallorca, que estaria obligada de facilitar la vida dels soldats.
Bé, parlàvem d'on venia el menjar i per cert, d'on venien les pedres que havien de construir aquests murs de fins a 6 metres d'altura que tenia el Castellum de Can Blai?
Pues molt al costat. Tinc una publicació en altres col·laboradors, en Jordi Fernández, per supòs, però en col·laboradors de la Universitat Francesa, de la Universitat de Reims, que varen fer una caracterització colorimètrica i una caracterització de les pedres per radiació, i les més idèntiques, on va, diguem-ne, d'aquestes pedres es troben molt a prop a la cantera que està al costat de Can Blai, a 500 metres, a la costa i a la zona un poquet més a l'oest d'Escarnatge. I sí, és molt probable que no se n'anaren fins a Punta Pedrera, n'hi havia marès al costat i utilitzaven aquestes pedres.
Apassionant l'etapa romana de la nostra illa, avui l'hem repassat, o almenys els fenòmens al voltant del Castellum romà de Can Blai del segle IV, amb el professor i catedràtic d'Història, Ricardo González Villescusa, de la Universitat de París-Nanterre. Amb ell hem anat, si tancàvem els ulls, podíem visualitzar un poc com hagués pogut ser, no?, aquell Can Blai de fa segles, amb la presència dels romans a la nostra illa. Ara bé, si anem ara, professor, no sé, aquells barrots oxidats, com veu l'estat actual de conservació d'aquest jaciment arqueològic?
La conservació, si no ha canviat molt des de l'última vegada que vaig estar, no està malament. No és el problema principal, no crec que siga la conservació. El recinte, jo crec que en un poquet de pintura es podria arreglar i sobretot per a evitar que una degradació més important i que arribi un moment que n'hi hagi que gastar més diners. Lo que sí que crec és que caldria una informació més important. Jo estic a la disposició del Consell Insular, tenim les dades, és una cosa que es faria en molt poc de temps, d'actualitzar un text que estiguera més acord amb les recerques més recents que hem fet des de 2013 a 2017. Lo que sí que falta és un poquet de manteniment de la valla i sobretot panells nous que tindrien que tindre una informació més actualitzada. I ja dic, tenim totes les dades i no caldria molt. O sigui, és qüestió de ficar-se i alguns dibuixos, que siga més pedagògic que el panel, el vell panel que n'hi havia. I tenim tota la informació necessària i això és qüestió de si en diuen ben, lo dejo todo i això està preparat en no res.
Professor, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres. Esperem que torni aviat a Formentera. Ricardo González Villescusa, fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies.